Bona tarda. Com sempre, comencem amb les informacions a l'aula. Aquest divendres, 16, segueix el Febrer Musical amb el monogràfic sobre Beethoven amb Pere Andreu Geriot i Joan Vives. Aquest divendres, dia 16, Joan Vives ens parlarà de Beethoven i el piano. El preu pels socis és de 5 euros i de 7 pels que no són socis. La setmana que ve, dijous, 22, farem una sortida de tot el dia en visita guiada al monestir de Sant Pere de Rodes. El preu és de 43 euros pels socis i 45 pels que no són socis. Els interessats podeu recollir el paper explicatiu de la sortida, la tria del menú i pagar. A partir d'ara podeu pagar doncs, amb targeta de crèdit. És una nova modalitat que hem introduït. I com cada setmana us recordem que, sisplau, silencieu el mòbil. I ara, permeteu-me, doncs, abans de fer la presentació del nostre company Enric Agustí Febrer, dir que des de la Junta de l'Aula volem manifestar el nostre condol a la família de la Maria Teresa Bertran, la Teresa d'Arenys, que ens va deixar ahir. L'obra literària de la Teresa d'Arenys és una gran rellevància per Arenys i per Catalunya. Si voleu llegir, si voleu conèixer coses de la Teresa, aneu a la biblioteca que trobareu tota la informació i valoreu que és una figura molt important dins de la literatura catalana actual. Bé, ara anem doncs per la conferència d'avui. Com us he dit, amb el nostre company Enric Agustí Febrer, és metge, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, metge especialista en Medicina Intensiva, diplomat en gestió gerencial hospitalària per EADA, que és l'Escola d'Alta Direcció i Administració, màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària de la Universitat de Barcelona, ha estat metge assistencial hospitalari, gerent de diversos hospitals de Catalunya, Vilafranca del Penedès, Calella Blanes, Consorci Sanitari de Terrassa, Reus. Ha ocupat diversos càrrecs en el Servei Català de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat, en els àmbits de gestió, planificació i compra de serveis. És especialista en temes referents a la compra de serveis sanitaris. És autor de diversos articles sobre gestió i planificació en revistes sanitàries. És consultor en temes de gestió i planificació sanitària, sobretot en països d'Amèrica Llatina, com República Dominicana, Costa Rica, Panamà, Brasil, Argentina, Paraguai, entre d'altres. Avui, des de la Junta de l'Aula, hem volgut el nostre company, Enric Agustí, aprofitant el seu talent, els seus coneixements, la seva experiència i la seva trajectòria professional, ens parlés de sistemes sanitaris al món, Catalunya i Espanya. Moltes gràcies.
Funciona? Sí. Me sentiu? Se'm sent? Molt bé. Bé, bona tarda. Gràcies per vindre. Bona tarda a tots. Per què hem escollit aquest tema? Hem escollit aquest tema perquè creiem que era necessari donar una visió global de com són els sistemes sanitaris al món avui. Vull dir, el món avui és molt complexa des del punt de vista sanitari i, de fet, no hi ha un sistema sanitari perfecte. Vull dir, i, per tant, ens agradava molt explicar-vos com funciona, quina és la mecànica de funcionament de les sanitats a tot el món, i evidentment després parlaré d'Espanya i parlaré de què passa, quina és la nostra història a Catalunya, què està passant a Catalunya, no? Bé, aquest és un quadre de Picasso, els que van anar l'altre dia al Museu Picasso del carrer Montcada hi era, no sé si és ara, suposo que hi deu ser, però bueno, mireu com es diu Ciència i Caritat, i veieu que hi ha dues figures aquí sanitàries que en aquell moment. Aquest quadre està fet a començament del segle XX, finals del XIX, començament del XX, i realment al final tot s'acaba amb la relació metge-pacient o metge-infermera o metge-sanitari. Jo us explicaré el sistema, però tot s'acaba així. I on posa Ciència i Caritat, avui podríem dir doncs, curar i cuidar. I realment ens trobaríem molt a gust, que evidentment canviarem les figures, però parlaríem d'això. Però bueno, el món es complexifica i fins que van començar els primers sistemes sanitaris, doncs la gent s'espavilava quan li passava alguna cosa. El que tenia diners anava al metge, el que no tenia diners anava a lo que en aquell moment es deien els dentistes, que feien de tot el que podien, i quan amb una dona doncs, li tocava estar embarassada, li tocava parir, doncs, probablement, depèn de quin ambient estigués, doncs anava a buscar la comadrona del poble, que en aquell moment no era comadrona, sinó que era la persona que havia donat a llum a moltes més persones allà en aquell lloc. I això és com funcionava. Però clar, va arribar un moment que es van elaborar models sanitaris. Aquests són els tres models que parlaré. El Bismarck, Beveridge, ara us explicaré. El liberal, hi ha un que no hi ha models. O sigui, hi ha països que no tenen models sanitaris. Perquè no hi arriben, o no en saben, o, no, o són una mica anàrquics, per dir alguna cosa. Comencem pel primer. Per què es va produir un model? Per què? Per què l'administració va començar, o algú va començar a desenvolupar un sistema per cuidar i curar millor la gent? Doncs és molt fàcil. El primer de tot que es va fer va ser Alemanya. Alemanya, coincidint, recordem, amb la Revolució Industrial segle XIX, el Joan Vives de la setmana passada va parlar una mica d'ella, però què va passar amb la Revolució Industrial? Doncs la gent que estava als pobles va dir, jo no em moro de gana, jo vaig a la ciutat i vaig a treballar, jo tindré un sou, tindré, encara que treballi 50 hores a la setmana, és igual, tindré un sou i per tant jo allà com a mínim tindré assegurat la meva vida, almenys la meva vida no ho sé, però com a mínim el diner per poder viure. Clar, en el moment que tu acumules molta gent en un lloc, es produeixen malalties, moltes malalties. Llavors, els senyors, els propietaris de les fàbriques, els propietaris dels grans consorcis, doncs en aquell moment alemany, li van dir al canceller alemany, aquest senyor Bismarck, que era el canceller alemany a final del segle XIX, i ell es va inventar una cosa dient, home, fem una cosa, muntem un sistema per què? Perquè si estan malalts, quan més aviat els curem, més aviat treballaran. Sí, és absolutament egoista la història, no és que fes un favor a les persones, sinó que el tema era, senyors, vull dir, els hem de curar abans, perquè si no deixen d'anar a la fàbrica i per tant perdem producció. Com que perdem producció, ràpidament hem de fer alguna cosa. I es va inventar el que es diu un sistema d'assegurances socials. Tots, suposo que quasi tots hem treballat i tots sabem el que és cotitzar. Cotitzem, cotitzem a la Seguretat Social, en aquell moment es va muntar el que aquí després serà la Seguretat Social. La Seguretat Social què feia? Tenia dues funcions, evidentment, o tres, però una, la més important i la que ens ocupa a nosaltres és donar atenció a les persones, si estaven malaltes. Llavors què feien? El que van fer va ser, mira, sap què? Tot el diner que recollim el posarem en un fons. I aquest fons servirà per què? Doncs per pagar a les institucions que ens proporcionaran hospitals, sobretot hospitals, i després rehabilitació dels hospitals, i amb aquest diner doncs podem cuidar i curar a les persones que de l'empresa que han estat malaltes. I aquesta és la història. Aquí va començar el tema. El tema va començar pensant de que aquests fons, que són fons pagats per empresaris treballadors i després ja el govern va aportar fons per poder tindre un pes per poder curar i cuidar millor la gent, doncs aquests fons contracten hospitals i proveeixen serveis. Evidentment, què passa? En tots els llocs, o quasi tots els llocs, amb els quals hi ha un sistema de seguretat social com a atenció sanitària, quasi tothom paga. Hi ha el que es diu tècnicament un copagament. O sigui, si algú té una mútua, sap que moltes mútues, tu vas a la mútua i dius, bueno, doncs mira, sap què? Per cada visita vostè pagarà 6 euros, encara que la visita pagui 30. Doncs això és el que paga l'usuari. Aquest és el primer sistema. Per tant, és un sistema basat en què? Basat en la força del treball i en com poder recuperar la gent. Clar, això va seguir així. Fins que a l'any 42, és a dir, en plena Segona Guerra Mundial, un diputat laboralista anglès que es deia Beveridge va pensar i va dir, aviam un moment, aquí no únicament vivim els que estan treballant, aquí vivim molta més gent, a més. Per tant, el que hem de fer és començar a pensar que hem de millorar la salut de tothom, no únicament els que treballen. i va crear el que es diu un Servei Nacional de Salut. A Anglaterra es va crear l'any 42 el primer Servei Nacional de Salut. Tècnicament es diu National Health Service. Però bueno, això és un tema, és anglès. Què passa aquí? Quina és la gran diferència? La gran diferència és que l'Estat, a través dels impostos de tots els ciutadans, financiarà els serveis sanitaris. Aquesta és una diferència fonamental. Per què? Perquè és l'Estat el que té el control, la planificació i l'execució de com millorar la salut de la gent. Ja no estem parlant de uns empresaris i treballadors, estem parlant d'un Estat que agafa el comandament del nivell de salut de la gent i que intenta millorar-lo. Per tant, com que són impostos, l'accés és el que nosaltres diem universal. Tots vosaltres teniu accés al sistema sanitari. Tots. Perquè tots formeu part, ja us ho dic ara, d'un sistema nacional de salut. Val? I per tant, mireu la gran diferència. Tothom pot accedir al sistema nacional de salut. L'Estat controla la planificació, la regulació i l'execució del sistema, per tant està implicat també i evidentment hi ha alguns copagaments. Ja us explicaré quin és el vostre, però tots el sabeu, perquè tots quan aneu a la farmàcia algú paguem. Val? Mireu la diferència que hi ha, o sigui, un sistema basat en seguretat social i un sistema basat en Servei Nacional de Salut. Això es va crear sobretot a Europa. I aquí teniu, no sé si es podrà, sí, aquí teniu, això és Europa segons els sistemes de salut que tenen. Els que són més foscos, tenim un sistema nacional de salut com a base. Els que són més clars, la seva base és una seguretat social. Val? O sigui, aquests són els dos grans sistemes que estan a Europa i que estan a Amèrica del Sud, Canadà, ara us explicaré als Estats Units, que és una cosa raríssima, i tot el que és Àsia, i Àfrica, doncs, van fent, els que van poder. Doncs aquí tenim el model d'atenció sanitària, aquests són els dos models, s'entén? O sigui, un, l'Estat s'encarrega, l'altre és uns fons a través d'una seguretat social que fa tot això. Ara, no falta que llegiu, però només us explicaré. Ara imagineu-se, nosaltres estem aquí, si ara anem d'aquí 150 quilòmetres, què ens passaria? El primer que ens passaria és que no hi ha àrees bàsiques de salut, o sigui, allà els metges estan a casa seva i allà t'esperen que baixis. O sigui, no existeix un metge de capçalera com a tal. Sí que hi ha metges de família, però sobretot el que hi ha molt és especialistes, perquè la gent el que diu és, escolti, sap què? Si a mi em fa mal aquí, jo me'n vaig a veure el cardiòleg. Però el cardiòleg diu, no, sap què? Això no és de cardiologia, baixi vostè al pneumòleg. I l'envien al pneumòleg. No, a lo millor pot ser de sòfag, baixi al digestòleg. I no, a lo millor pot ser, mira, sap què? Baixi al traumatòleg i serà les vèrtebres. O sigui, no existeix una porta d'entrada que es diu metge de capçalera. I que en teoria, el metge de capçalera el que fa és orientar-te i és el teu metge, és el teu referent amb totes les relacions que tu tinguis amb el sistema. I és el que realment et coneix, el que t'ha vist, el que et diu el que has de fer, el que et diu el que et toca. L'altra cosa important és que a França tots paguen tot, Tot. A França, com que és un sistema de seguretat social, tothom paga. Poc o molt, però tothom paga. Això és una diferència fonamental. I us haig de dir una cosa. El 90 i pico dels francesos tenen una assegurança com un reassegurament perquè això que han pagat se'ls retorni. O sigui, la burocràcia en aquests països de la seguretat social és molt més bèstia que la nostra. Vull dir, vam calcular una vegada que els funcionaris d'Alemanya eren 10 vegades els funcionaris que nosaltres teníem aquí. Perquè la seguretat social tenen mútues, aquestes mútues tenen hospitals, aquests hospitals hi han de reportar, el malalt el que fa és aportar un petit tiquet per copagament, aquest tiquet va als serveis centrals, hi ha coses que se li retorna al pacient, coses que no. O sigui, es podeu veure la complexificació de la història. Nosaltres tenim, en aquest sentit, molt més simple. Bueno, però ells tenen una cosa, no tenen una cosa que nosaltres sí tenim, ja ho seguiré dient, ho diré, que ells pràcticament no tenen llistes d'espera. I nosaltres sí que tenim llistes d'espera. I si voleu després... però bueno, això ja, és, ja ho sabeu tots. No? L'altra cosa és que normalment amb un servei basat amb la Seguretat Social, el cost d'aquest servei pels mateixos resultats és més alt que amb els que tenen Servei Nacional de Salut. Vull dir, només per la burocràcia ja en tenim prou. Bé, i el tercer model és el model d'Estats Units. I com que hem vist moltes pel·lícules i sabem molt una mica de vegades, l'explico una mica. El model dels Estats Units és un model, jo diria, salvatge. Val? El que s'ho pugui pagar va, i el que no, doncs a la beneficència. I molts d'ells ni això. De fet, el model dels Estats Units està basat amb la cotització de l'empleat amb una empresa i aquesta empresa paga una assegurança i aquesta assegurança és la que et concedeix al metge. Si per casualitat a tu t'ha passat alguna cosa durant aquest temps que tu estàs pagant això i jo què sé, per exemple, t'han detectat que ets hipertens. Si abans pagaves 10, ara pagaràs 1.000. Com que no les pots pagar, quedes sense seguro. Com que quedes sense seguro, doncs passo bé. I això és aquesta és la història. De fet, vull dir, es calculava, abans de l'Obama es calculava que havien com 40 milions de persones, als Estats Units avui té uns 320 milions de persones. Més o menys. 40 milions de persones no tenien cap mena de seguro, no tenien cap mena d'assegurança. Perquè, bueno, és la, això és la filosofia de l'americà, no ens hi posarem, això, són ells. El que sí que tenen són dues coses que veieu aquí que us les explicaré. Sí que tenen un tipus d'assegurança. Aquelles persones de més de 65 anys que hagin cotitzat, a l'Estat els donarà atenció sanitària. Mitjançant aquest programa que es diu Medicare. Bueno, si tu has cotitzat el suficient, pots entrar dintre d'aquest... entres dintre del programa i tu saps que a partir dels 65 anys no tens atenció. I l'altre tema és que els pobres... i això ho he estudiat sempre, el que diuen pobres de solemnitat, a l'Estat els dona una certa atenció sanitària. I el programa es diu Medicare. De fet, si alguna... i ara us explico, si a algú li interessa més sobre això, si voleu, podeu veure dues pel·lícules. Una pel·lícula que es diu Legítima defensa del Francis Ford Coppola, que és la guerra d'un pobre nano amb una leucèmia contra una mútua i el que vol dir. I l'altre és un documental que es diu Sico, que t'explica una mica les idiosincràsies del país. Val? Aquests són els tres models. I aquí s'acaba la classe. Però no s'acaba la classe. Per què? Pues es va produir un fenomen. A l'any 95, l'Organització Mundial de la Salut agafa i diu aviam si ens aclarem. Si no se us ha escapat, al món hi haurà ciutadans de primera, de segona i de tercera. Els de primera, els que tenen accés universal, Servei Nacional de Salut, tots estem a dintre. Més bé o més malament, però tots dintre. Els de segona, home, el que treballa té seguro i el que no, passi bé. I ja s'ho farà. I després els de tercera que no tenen res. Llavors, què va dir ell? Què fa l'OMS? Diu, escolta, per què no ens plantegem una cobertura universal en salut? Per què no ens plantegem que al món la gent té que estar coberta amb les seves necessitats sanitàries? Per què no ens ho plantegem? I l'any 96 agafa i descriu això. I aquesta definició és fonamental pel que després ve. Mireu, la primera és que la salut és un dret humà fonamental. Nosaltres estem al primer món i això ja és tot. L'altra cosa que diu és que totes les persones, totes, puguin accedir als serveis de salut, que han de ser de qualitat, bla, 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 bla. I l'altra última que diu és, sisplau, sense sofrir dificultats econòmiques. Perquè, escolti, si pagues, evidentment, i tens calés, accediràs. Però el que ha de fer l'Estat és, sobretot, intentar, primer, com que és un dret humà fonamental, tothom té que anar al servei, té que tindre serveis de qualitat i si pot ser, no té que pagar o té que pagar el mínim. Això és una mica l'horitzó que té l'Organització Mundial de la Salut. I és la que anat, i cada any va treballant amb això i està treballant amb els països sobre com s'arriba a tindre això. Si això. Això va escriure, es va fer l'any 95. Fins l'any 2019, no s'ha fet una declaració política sobre això, perquè veieu una mica com va la burocràcia dels països i sobretot quan estàs a la ONU, OMS i similars. No? Perquè aquí cadascú va buscar la coma del document i aviam què passa. Però bé, això modifica o no modifica. Jo diria que el que fa és intentar que tot el món tinguem com a mínim uns mínims de salut. Bé, i com es llegeix això? Mireu, està en castellà, però no, això no està traduït a l'idioma, a altres idiomes. Està, però què fa l'OMS? L'OMS diu, escolta, si tu vols tindre una cobertura universal, hi ha tres eixos que són fonamentals i això és molt important que nosaltres ens ho apliquem. Perquè quan al final parli de Catalunya o d'Espanya, us heu de donar compte d'exactament quan un polític et diu farem això, si ens aprenem això us asseguro que la següent pregunta és i ara com? Hi ha tres eixos aquí fonamentals, que és imaginem-se que això és fins on t'arriba un país. Un país qualsevol. Un país qualsevol agafa i diu, mira, sap què? Jo, amb les pessetes que tinc, amb els euros que tinc, amb els diners que tinc, puc arribar a aquesta població i li puc dir que li farem o li l'atendrem amb aquestes patologies. Veieu? O sigui, els tres eixos sempre estan interrelacionats entre ells. Jo, un pot dir, miri, sap què? Aquí, doncs, miri, si vostè té un problema digestiu, doncs arribarem fins a treure-li l'apèndix. Però perquè tot el que més, doncs sap que no tinc prou calés, no li puc pagar. I això és el que jo puc oferir. Això, tècnicament, el que puc oferir es diu cartera de serveis. La cartera de serveis és com si digués, és com aquell que porta el paper que diu, escolti, jo tinc això, això és el que puc oferir. Clar, però necessito diner. Si jo tinc molt diner, jo podré oferir, pagar més i, per tant, probablement oferiré més. I a qui li oferiré? El que jo vull, segons la declaració, és que tot això arribi fins aquí, a abastar tothom. Però, esclar, si abasto a tothom i dono més i no tinc diners, algú falla, eh? Per això és molt important que quan algú es planteja, quan es plantegen elements com aquests, un pensi que digui, escolti, ara li sap què? Ara li farem la cirurgia pitiplim. Però escolti, i a qui anirà la cirurgia pitiplim? Doncs a tothom, però i com ho pagarem, això? Aquests tres elements són elements de reflexió sempre que es produeix qualsevol anunci d'algun tipus de equips, de lo que sigui, dintre d'un sistema universal de salut. I jo penso que aquesta, per mi, és la més important de tot el que us haig de dir. Després explicaré aquí què passa i què no. Però, i ara explicaré quatre exemples de quatre països. I després parlarem d'Espanya i de Catalunya. No? Pues clar, jo torno a repetir, jo puc arribar fins aquí i dir, faré tot el del món mundial. Però si no aixeco aquest confort fosc, no l'aixeco cap amunt, no el podré pagar. I si tiro cap aquí i resulta que jo clar, puc escurçar això, però si escurço això, què passarà? La gent se'n morirà, perquè evidentment, no sé, enteneu? I aquestes són les decisions polítiques del sistema sanitari, en aquest sentit de tots els sistemes sanitaris. Perquè recordem que el primer món, el segon i el tercer món, ara estem en una cosa que es diu cobertura universal de salut. No? S'ha entès, no? Suposo. només per fer un exemple, ara parlarem, però com que he viatjat bastant per Amèrica Llatina i per us puc explicar quatre exemples. Brasil, per exemple. Brasil va fer una aposta molt important als anys 80-90. Brasil va dir, nosaltres tenim un sistema universal de salut. I va fer un sistema, el que es diu el SUS, Sistema Único de Saúde. I sí, sí, tenen un sistema universal de salut. I tant. El problema, sabeu quin és de Brasil? Doncs que Brasil té un problema que no té diners. No té diners. I quan jo vaig anar l'any 2000, Brasil invertia, doncs, per dir-vos algun exemple, 15 vegades més en hospitals que en atenció primària. Recordem que tot està junt, eh? Atenció primària, atenció hospitalària, bla, bla, bla. Després veurem Catalunya i l'activitat. I em vaig trobar amb una cosa que és una anècdota, però us l'explicaré. O sigui, jo vaig anar a un hospital que tenia, jo penso, la unitat de cures intensives de nens, de neonatals, més increïble que havia vist mai en ma vida. I allà veies nens de 500 grams que dius, impossible, no, sortien. Clar, sortien. El problema de sortir és que quan sortien no hi havia metges, ningú els atenia. Per tant, aviam si ens aclarem una mica el tema. O sigui, i aquesta, això són prioritats polítiques que es fan als països. Ara fa dies que no hi vaig i no sé com està, però això ho he vist jo l'any 2000, vull dir que no estem anant a la quinta punyeta. Un altre país, pinzellades, Mèxic. Mèxic és un sistema basat en seguretat social, però molt forta. Què va fer Mèxic quan es va produir el concepte d'universalització de la salut? Doncs va crear una assegurança nacional, depenent dels impostos, que complementava el que seria la seguretat social. O sigui, de modo que a Mèxic hi ha dos modus de finançar-se l'atenció sanitària. I la va crear. El problema és que no han posat més calés. I per tant, seguim més o menys igual com estava. Val? Costa Rica. Costa Rica és un exemple de com funcionen les coses. Costa Rica és un sistema basat en seguretat social. La Caja Costarricense de la Seguretat Social. Costa Rica té 5 milions d'habitants i és... Bueno, sabeu que Costa Rica no té exèrcit, per donar-vos un exemple. Vull dir, però què va fer Costa Rica? El que va fer Costa Rica va ser, vale, ho diversialitzem, doncs els entrem tots dintre de la caja. I tots, o sigui, un sistema de seguretat social s'ha convertit en un sistema nacional de salut sense perdre el nom. I, evidentment, l'Estat ha posat diners allà dintre. Costa Rica és un dels països que... Costa Rica, Xile, és un dels països que més ha millorat des del punt de vista sanitari, d'indicadors. Ah, i com es mereix tot això? Com ho podem medir, tota aquesta història? Perquè us he parlat d'Estats Units, però m'he deixat dues coses fonamentals. Estats Units és el país que gasta més en sanitat. Gasta quasi un 18% del seu producte interior brut. I té un dels pitjors indicadors del primer món. Els indicadors de mortalitat, d'esperança de vida, de mortalitat global, de mortalitat infantil, són fonamentals per veure com milloren els països a l'aplicar la cobertura sanitària universal. Què passa? Després hi ha el que és, potser és el que he viscut més. República Dominicana és increïble. O sigui, República Dominicana és un país que està basat en la seguretat social i de sobte algú se li ocorreix dir doncs anem a fer un sistema nacional de salut. Però no desbloqueixa la seguretat social. De modo que ara tenim la seguretat social, total, que no s'aclara ningú. I sabeu quin és el problema de la República Dominicana? Molt parlar, però la seva despesa en salut és un 2% del producte interior. Perquè tingueu una idea, la nostra despesa està entre un 8 i un 10. I, evidentment, els nostres euros no són els seus pesos. Per tant, polítiques moltes, però accions s'han d'haver-hi segur. I quan apareix un senyor que el 2015 aquí a la Dominicana diu anem a fer un sistema nacional de salut però no posa un duro més, no posa res més, tots sabem el que passarà. Doncs passarà, que seguiran igual i que, doncs, quan vaig anar jo aquest any passat, doncs això, vull dir... veus que hi ha àrees bàsiques sense electricitat, sense aigua, sense nevera per les vacunes, molts d'ells. Aquí un munt de coses que passen. Doncs això és... Què ha passat a Europa quan s'ha produït això? què passa a França? França, oi que França és un sistema de seguretat social? I els que no treballen, doncs és molt fàcil, han agafat a totes les persones que viuen a França i han dit, mira, sap que vostè pertany a aquesta mútua, encara que no sigui treballador. Perquè, evidentment, s'ha de fer un sistema universal de salut. I tothom pertany a mútues. La mútua A, B, C, i no... Pel que sé, els francesos no es cunyen, sinó li diu, vostè va a aquesta mútua i aquesta mútua... I com que vostè pot anar a un hospital, a qualsevol hospital, i l'hospital li passarà la mútua i vostè pagarà una part proporcional, doncs, bueno, vostè mateix. No? Això passa a Alemanya, passa a tots els països europeus. Clar, al final, aquest és un mapa de l'any del 2021, l'he fet ara, em sembla que són les últimes dates. El color fosc són països que tenen un gran avenç amb sistema, amb cobertura universal. Parlem de cobertura universal. Després hi ha el blau cel, que estan en ello, i després hi ha els grocs i els blancs que no se saben. Per desgràcia, com sempre ens passa, doncs, molts països de l'Àfrica doncs, estan en un sistema tot ple, molt primitiu, o molts no tenen ni model. Val? Mireu que aquí, això és Costa Rica, això és Xile i això és Brasil, perquè Brasil és un sistema nacional de salut. Perquè... I després, clar, cuidado, aquests dos països d'aquí tenen un dels millors sistemes de salut del món. Com que tenim a 20.000 quilòmetres, no ho tenim en compte, però tenen un país del món increïblement bons, molt bons. És primer món. Bé, passem a la següent. Anem a veure què passa a Espanya. I era molt important parlar una mica, vist el panorama global, és important parlar una mica de com què passa a Espanya i com ha anat a Espanya. No us creieu, tots nosaltres, tots, perquè tenim una edat, tots hem tingut la seguretat social. Com a salut. Després l'hem tinguda ara com a pensionistes els que som, I després com a cotització i tota aquesta història. Però no creieu, la seguretat social no va néixer l'any 42 amb el Girona. Va néixer l'any 1900. Per què? Perquè Alemanya, el fet que Alemanya comencés a parlar de seguretat social, el que va passar va ser que el que va fer va ser com un efecte osmòtic. Tothom tenia que tindre una mica d'assegurança pels treballadors. I aquí es va crear la seguretat social. 1900, 1908, 1908, això són diferents períodes. I el 42, pues, evidentment, viene el seguro obligatorio de enfermedad que todos conocemos. Què va passar des del 41-42 fins a l'any 86? Pues, doncs, havien dues xarxes. La xarxa dels pobres, jo recordo el meu barri que havia el dispensari municipal, i allà anaves. I a Barcelona, a l'Hospital de Pobres era el Clínic. A mi sempre em deia, si passa alguna cosa, o al mar, que són dos i al cabo, o al Clínic. Bé, bueno, soc de Can Fanga. I després estava, evidentment, el sistema de seguretat social amb les famoses residències que tots hem conegut, no? La Generalísimo Franco, la de Bellvitge i tota aquesta història. Què va fer Franco? Franco el que va fer va ser, mira, saps què? Comencem a col·locar la seguretat social als treballadors de les indústries. En un moment determinat van ampliar el sistema de seguretat social i van dir, fem la seguretat social obrera, dels agricultors, per dir-ho. I anaven introduint a poc gremis a dintre de la seguretat social. De fet, això que veieu aquí és una... Estaven intentant universalitzar. Però no sé si us heu donat compte que l'altre dia va sortir una notícia que els advocats estan en peu de guerra perquè els advocats no estaven a la seguretat social. Ni els enginyers, per això surt la caixa d'enginyers, ni els metges liberals. I ara els advocats s'han donat compte que havien pagat una caixa que els cobraran menys del que esperaven. Això és producte d'això, perquè els últims que tenia la dictadura pensada a col·locar dintre la seguretat social doncs eren els professors liberals, però en teoria són els que els guanyaven més bé la vida. Nosaltres el que vam fer va ser incorporar a poc gremis o algun sector, el sector del metall, el sector del que fos, el anaven incorporant dintre de la seguretat social. De modo que la gent, o tenies una mútua, jo recordo aquí, suposo que la majoria de vosaltres anàveu a l'Aliança, o tenies una mútua, o estaves aconductat amb el metge del poble, no? Indirectament estava pagant algo semblant a això. El que no tenia res anava al lloc de pobres i els treballadors anaven a la residència. La política del franquisme va ser cada província una residència, excepte, doncs, per exemple, aquí havia el Vall d'Hebron, després van construir Vitxe, després havia el Dueta, havia el Joan 23, tot això són centres producte de la seguretat social de la dictadura. Bé, així ens anàvem. Fins que va arribar un moment que aquí a Espanya es fa un gir copernicà i és molt important això, molt, molt. A l'any 86, el ministre Ernest Lluch genera una llei i diu no, s'ha acabat això d'uns sí, uns no. Tots formarem part del Sistema Nacional de Salut. I jo penso que aquest és un mèrit que se li té que fer a l'Ernest Lluch, ja sabeu com va morir, no? Per desgràcia. Bueno. I què diu? Home, si genero un Sistema Nacional de Salut, l'Estat pagarà. Pagarà l'Estat. I per tant, els impostos de tothom serviran per pagar el Sistema Nacional de Salut. I tothom podrà anar-hi, tothom podrà accedir-hi, tothom que visqui a Espanya. Per tant, hem universalitat l'assistència. Tots paguem, o els que paguen impostos paguen, per poder tindre un Sistema Nacional de Salut. I què passa? I la responsabilitat del sistema no és d'aquella mútua, és de l'Estat. I això és molt important, perquè és el que determina les prioritats del que s'ha de fer. I altra cosa que és molt curiosa, l'any 86, és que la llei diu, per cert, descentralitzarem l'assistència. I recordem, fa molts anys que tenim la guerra de l'Estat de les autonomies, però l'any 86 Ernest Lluch agafa i diu l'assistència sanitària estarà descentralitzada. És a dir, l'assistència sanitària se li passarà? Doncs se li passarà a les comunitats autònomes. Per tant, anem a veure com ho fem això. Val? Hi ha una protecció de ciutadà i una red pública. Tornem, aprofundim una mica en les característiques del sistema. Ja ho he dit, finalitzat per impostos, descentralitzat a les comunitats autònomes, cobertura universal a tots, accés lliure, ja sé que tenim llistes d'espera, ja ho sé, però en teoria l'accés és lliure. Us en recordeu els tres eixos que us he posat? Doncs a Espanya tenim una cartera de les més àmplies del món. Del món. A Espanya es fa tot. Tot. Qualsevol tema que necessiti, qualsevol problema sanitari que tingui un ciutadà, ho pot resoldre el sistema sanitari. Per dir-vos, si no recordo malament, quan jo estava, l'última que es va fer va ser es va entrar dintre del sistema sanitari la cirurgia transgènere, que fins aquell moment només es feia en un hospital de Màlaga i es va dir que entraria dintre del catàleg. Val? Què és l'únic que paguem nosaltres del sistema públic? L'únic que paguem nosaltres del sistema públic és la farmàcia. I només paguem un 10%. Els pensionistes paguem un 10%. Els treballadors paguen un 40%. Però és l'únic que paguem. Però a més està tot pagat per l'Estat. Majoritàriament tots els hospitals, totes les àrees bàsiques són de titularitat pública, excepte Catalunya, que depèn. I després hi ha una altra cosa que evidentment a ningú se li escapa. Si tu dones, ofereixes tot a tothom, doncs tens un problema d'atenció de diners, perquè arriba un moment, clar, tu és com allò, tens barra lliure i pren de tot, però clar, necessites diners. I l'atenció que hi ha molt important és diners. Perquè nosaltres tenim una cobertura universal molt àmplia i això vol dir molts diners. Val. Bé, la descentralització es va fer i s'ha fet. La primera de totes, de les primeres descentralitzacions va ser l'any 81 a nosaltres. Catalunya va ser la primera, abans de la llei, eh? Abans de la llei, el Pujol doncs, va pactar amb l'Estat de que nosaltres tindríem l'atenció sanitària de Catalunya seria governada, per dir alguna cosa, per Catalunya. I aquí haig de fer una menció aquí. Els consellers que en aquell moment eren el conseller Laporte i el conseller Díaz. I aquí, us haig de dir, un metge aranyenc, el doctor Salvador Doy, va estar sempre implicat en aquest traspàs amb el que després va vindre. O sigui, el doctor Doy va estar aquí, fins i tot va ser el director de l'Institut Català de la Salut, en el seu moment. Per tant, a vegades val la pena recordar gent que treballa per nosaltres. L'última transferència es va fer l'any 2001. A l'any 2001 s'acaben les transferències. Ja tota l'atenció sanitària està ja a les comunitats autònomes, tota. I clar, si tu passes tota l'assistència, quin paper té el Ministeri? Claro, tu has passat tot. I ara què fa el Ministeri? Bueno, doncs el Ministeri té el seu paperet. Fins i tot hi ha moments, jo quan estava en aquesta història, nosaltres dèiem que el Ministeri tenia que ser una secretaria, perquè total, l'assistència sanitària la tenim tota descentralitzada. Llavors, el Ministeri té, bueno, ell fa la legislació, clar, evidentment que sí, però té una cosa important, que és la política farmacèutica. I ara, només dos segons, qualsevol medicament nou que entri a Espanya ho té que aprovar a Madrid. Val? Aviam, no s'aprova perquè sí. Per això tenim una cosa que es diu tenim una agència europea del medicament que és la que ens regula i ens guia més o menys cap on té que anar, si s'ha d'aprovar o no s'ha d'aprovar. Però és allò, ara us explico, vull dir, si Madrid aprova un fàrmac que val, jo què sé, molts euros, dirà, tothom ha de prendre això, però no, si no passes més calés, que som els que fem l'assistència, això és molt divertit. Jo provo el que sigui. Paga l'altre, si no hi ha problema. L'altra cosa són les polítiques internacionals. I una cosa important és el famós programa MIR. No sé si el programa MIR està centralitzat a Madrid. De modo que si nosaltres, per exemple, MIR, metge intern i resident, és el programa de formació dels metges una vegada amb acabar la licenciatura. Clar, imagina que nosaltres ens faltessin radiòlegs, que no ens falten, però si ens faltessin i nosaltres podem dir, mira, ens falten radiòlegs, però si el Ministeri diu, no farem més mil de radiologia, perquè toquen els que toquen, doncs ell mana. Per tant, aquí hi ha una negociació important sobre què es fa i què no es fa. I l'altra cosa és que el govern central dona diners a les comunitats autònomes, tots ho sabem, al finançament, però no és específic per sanitat. I això també és una altra idea que us vull donar. No paga específicament per sanitat. La financiació de les comunitats autònomes és a les comunitats autònomes. Qui són les que determinen? I després al final us posaré un quadre sobre què vol dir això. Les comunitats autònomes, cada una d'elles determina quin és el percentatge de despesa que té que tindre sanitat. Tinguem en compte això, eh? No és allò... Quan l'altre dia el conseller va anar a Madrid, tindrem més calés? Pues, quan no els col·loqui a la financiació, no sé com els tindrem, però bueno. Però abans, què fa les comunitats autonòmics? Pues, evidentment, s'organitzen. Té una estructura organitzacional, acrediten. Què vol dir acreditar? I és molt important això. Acreditar vol dir que els hospitals que anem, les àrees bàsiques que anem, han de tindre uns mínims d'atenció. Acreditació vol dir que tot el lloc amb el qual nosaltres som tractats està preparat per fer el millor possible les coses. Acreditar. Vostè està preparat per poder atendre els malalts bé aquí. Hi ha lleis d'acreditació, hi ha normes d'acreditació, però hi ha tot un tinglado. I l'altra cosa és, els governs autonòmics el que fan és dir, bueno, qui farà les coses i com les farà. Bueno, com les fa, ho diu el metge, però com s'organitzarà perquè funcioni. Per tant, i amb tot aquest guirigall, com s'organitza tothom? Doncs hi ha una cosa que es diu Consejo Interterritorial, que si alguna vegada, no sé si és normal que no us fixeu, però ara, per exemple, aquesta ministra és molt activa, molt activa, molt activa, i reuneix el que es diu el Consejo. Què és el Consejo? És la reunió de les 17 autonomies amb el Ministeri i dir com plantegem les polítiques comuns del país. D'acord? Per exemple, la senyora Ayuso va agafar i va dir, jo, pam, tanco serveis d'urgències hospitalaris a Madrid i deixo infermeres. Doncs la senyora Ayuso va fer-ho i ningú li pot dir res. A no ser que el Consejo Interterritorial digui, home, vostè què fa? Però sabeu totes les polítiques com van. O de repente es creu l'Hospital Zendal aquell que ja està posat i no sé què farà i fer mai en aquell hospital. Clar, mireu una mica això. Ara us explico una cosa que no sé si us vau fixar, però és clar, resulta que com que soc del RAM em vaig fixar. Anem un moment a la Covid. Dos segons de la Covid. Us recordeu que el doctor Simón anava explicant quantos hay hoy, quantos hay mañana, quantos hay ayer, quantos se murieron, quantos no sé què? No us podeu donar compte les vegades que va canviar el sistema de comptatge de malalts i de no sé què, no sé què, no sé què. Perquè com que cada autonomia anava a la seva bola perquè tenia l'assistència, quan el govern central va començar a pensar, ostres, si no tenim, no sabem què està passant, i va començar a demanar, cada autonomia va explicar el que va voler fins que després de molt de temps es va ajuntar i es va dir tot. Tot igualment. Val? Per tant, el Consejo Interterritorial en un país tan descentralitzat és fonamental, aviam parlant col·loquialment, si hi ha bon rotllo. Si davant tens polítiques i històries d'aquestes rares, aquí ja no... Bé, què passa a Catalunya? Ara hem dit el que passa a Espanya. S'ha descentralitzat, sabem el que fa cada un, sabem com va tot. Val. Però i a Espanya? I a Catalunya? Doncs Catalunya, el sistema és el sistema espanyol amb alguna peculiaritat. Però voleu que us explico una mica? Tenim un sistema que és dels millors del món. No falta que us ho digui, perquè això s'ha repetit moltes vegades, però les xifres són les xifres. Tenim una esperança de vida de les més altes del món. Tenim una mortalitat infantil de 2,1 per cada 1.000 nascuts vius. Mireu, a la República Dominicana és de 25. A Haití, que està al costat, que és un desastre de país que ningú se'n recorda d'ells, és de 56. A molts països de l'Àfrica és de 200 nascuts vius per cada 1.000. Si podem estar supercontents. Tenim un problema, no tenim natalitat. Ja ho sabeu, la nostra natalitat ha baixat molt. I nosaltres gastem 30.000 euros per càpita. Bueno, doncs els països latinoamericans, el màxim que gasten en salut, el que gasta més gasta 8.000 dòlars per càpita, 8-10.000 dòlars per càpita. Gastem molt, però amb tot el que fem tenim uns molt bons índexs de natalitat, de salut. Val? Tenim una cosa important, és que resulta que l'any 2022 vam tindre 15 milions de persones més que les vam tindre que atendre. I això també és un pes important. Però no us preocupeu, les 15 milions de persones no incrementa la llista d'espera de pròtesis de genoll. El que incrementa són les urgències dels hospitals, sobretot dels que estan a la platja. Bueno, això és. Per tant, jo penso que podem estar contents des del punt de vista sistema del que tenim. No? Clar, quines són les característiques? La més important característica, tot el que us hem dit és el mateix, però és que nosaltres aquí tenim una xarxa assistencial, el que diem diversificada. Mira, nosaltres tenim, tothom forma part d'una xarxa pública. Està acreditat, forma part d'una xarxa pública, té relacions amb els departaments. Bé, només us dono un exemple. Vosaltres aquí tenim un CAP, una àrea bàsica, que és l'àrea bàsica d'Arenys, i aquesta àrea bàsica pertany aquí, a l'Institut Català de la Salut, que és un proveïdor, que és el proveïdor més important en atenció primària del país. O sigui, el 70% de totes les àrees bàsiques de Catalunya pertanyen a l'Institut Català de la Salut. El 30% són o corporacions, o hi ha alguna privada, empresa privada. En canvi, nosaltres, el nostre hospital de referència és Mataró. Mataró és un consorci sanitari, no és l'Institut Català de la Salut. És un consorci sanitari que és de titularitat de la Generalitat, el va construir la Generalitat I ara l'està gestionat un consorci, un consell d'administració. Però tots, per nosaltres, per el que ens interessa, formen part d'aquesta universalització de l'assistència. Aquesta és la característica més important que té el sistema. Que nosaltres tenim diversificació. Tenim, no tothom és el mateix operador des del punt de vista públic. Val? I això és important. Aquí, mira, aquí tenim un exemple. Si nosaltres haguéssim viscut a Viladecans, doncs a Viladecans tenen Institut Català de la Salut, Àrea Bàsica, Institut Català de la Salut, l'Hospital de Viladecans o l'Hospital de Bellvitge. Si nosaltres haguéssim viscut al Vendrell, tenen àrees bàsiques de salut i hospital, una xarxa filantròpica que és l'Hospital de la Tecla. És una xarxa que pertany a l'Arquebisbat de Tarragona. Però fixeu-se que tots formem part de la xarxa pública. I aquest és el concepte. Nosaltres no ens hem de preocupar de qui gestiona. El que ens hem de preocupar és que funcioni bé i que tingui l'acreditació i que segueixi els paràmetres i que tingui els paràmetres d'assistència correctes i, si no, el que hem de fer és aplicar el que sigui. I això, aquesta és la nostra xarxa. Estem aquí. Però a Catalunya hi ha 370 àrees bàsiques de salut i 820 consultoris locals. Per què hi ha? Per què tenim tants temes assistencials? Doncs perquè la primera raó de la història és que, si tu vols un accés universal, ofereix també coses a prop de la gent. Nosaltres podem dir, saps què? Accés universal, però tenim una àrea bàsica que està a Barcelona. Hòstia, doncs el senyor que està a la Pobla de Segur ja em diràs a mi quines granes. Per tant, el que és molt important és dir, tenim un accés universal perquè també oferim molta atenció, o com a mínim oferim atenció a prop de les persones. I com que l'accés és universal i el nostre referent és el metge de capçalera, el que hem d'oferir molt a prop és el metge de capçalera. I per això tenim les àrees bàsiques, tantes àrees bàsiques. I per què hi ha 820 consultoris locals? Doncs perquè sabeu que una vegada sortit de la conurbació, tot és àrea Pirineus, àrea rural, Lleida, que estan extensos, vull dir... I per tant, si vols oferir, tens que obrir consultoris locals. Per això n'hi ha tant. Tenim 65 hospitals d'aguts. 65, depèn del dia. Hi ha dies que 63, 61, 65, depèn. Si va a Llebron són 3, va a Llebron són 1, però tenim més de 60, 60, 61. Aquesta és l'altra opció que va fer el govern de Catalunya. El govern de Catalunya va dir, mira, sabeu què? Apropem també els hospitals. I ja, jo recordo, el despatx del conseller, hi ha el mapa sanitari de Catalunya, em sembla que és de l'any 35 o del 34, en el qual ja col·locava allà on tenien que estar els hospitals per a comarques. Doncs ara en tenim 65. Sabeu tots, i no se us escapa, és que no tots són iguals. I el que és molt important és que tenim hospitals de el que es diu bàsics, tenim hospitals comarcals i tenim hospitals de referència. Els hospitals de referència, quasi tots, estan a la conurbació de Barcelona. Quasi tots. Tenim sort que estem a prop de Can Ruti, que és el nostre gran hospital de referència. Per què es fa això? Perquè el que s'intenta és... Escolti, miri, sap que jo no puc col·locar un equip de cirurgia cardíaca a l'Hospital de Tremp. No té sentit. En canvi, el que sí que tinc que fer és que l'Hospital de Tremp atengui, com a mínim, el 85% de tot de totes les coses hospitalàries que li passen a la gent de Tremp. I després hi ha un altre hospital, que en aquest moment de Tremp ja és l'Hospital Arnau de Vilanova, o si no, ja se'n va a Navallera. Per tant, la xarxa hospitalària és una xarxa molt equitativa. Hi ha molt accés, té molt bona equitat d'accés. I, evidentment, el desenvolupament tecnològic està relacionat amb el nombre de malalts que tu pots atendre. Val? I tenim dues coses més, que tenim hospitals psiquiàtrics, però m'agradaria parlar també dos segons dels centres sociosanitaris. Els centres sociosanitaris són fonamentals i això és un tema que l'any 86 ja el doctor Gómez Batista, que va ser un pioner d'aquesta història, ja va començar dient, escolti'm, a l'hospital d'aguts per aguts, i quan un s'ha de rehabilitar, que baixi en un centre que el puguin rehabilitar. Vull dir, tots coneixem algú, tots tenim amics, tots tenim algú que el qual diu, mira, sap què? M'acaben d'operar una pròtesi, doncs als dos dies vaig a un hospital sanitari i jo sé que aquí em cuidaran, l'hospital curà, cuidaran, les infermeres tenen un paper fonamental aquí, els fisios, em cuidaran i per tant jo poder sortir més recuperat que no pas que sortint d'un hospital d'aguts de 5 dies d'estar de mig. I tenim 65. Evidentment torna a ser una equitat d'accés com ara. Aquí hi ha la aquí hi ha la separació de funcions. Només perquè tinguem una idea, mirem bé dalt, el Parlament és el que determina el pressupost del Departament de Salut. Per tant, els polítics determinaran quin és el pressupost de salut del nostre país, el nostre país, Catalunya. El Departament ha creat aquesta figura. Per què crea aquesta figura? Perquè aquí hi ha molts proveïdors i per tant tens que parlar amb els proveïdors i tens que fer i tens que dir exactament el que vols de tots els proveïdors. I aquest Servei Català de la Salut que fa és garantitzar l'assistència. Garantitzar l'assistència vol dir, mira, escolti, sap què passa? Llistes d'espera elevades, hem de fer alguna cosa per elles, tinc una reclamació, què està passant aquí, per què vam tractar fer? I evidentment la xarxa de proveïdors el que fa és donar serveis. La nostra àrea bàsica, l'Hospital de Mataró, l'Hospital de Calella, Blanes. I ara, dues últimes. La primera, només perquè tinguem una idea, jo penso que és important això. Mireu, aquesta és la despesa per càpita de totes les comunitats autònomes. No sé si veuen bé, però he intentat agafar. Sabeu quina és la segona que gasta menys? Catalunya. Per persona. Això són dades d'una revista que és Expansió. Cuidado, no confonguem quan ens expliquin una cosa i després passa una altra. Jo puc pressupostar molt, però si no gasto, res, se'n va tot a morir. Això és despesa consolidada de l'any 2022. La segona autonomia que gasta menys és Catalunya. Per tant, aquí hi ha decisions polítiques que es prenen. Ja no parlem del País Basc, que està aquí, i Navarra, que tenen comunitats forals, i tots sabem el que vol dir això. Però aquesta és una raó més de ser que quan a Catalunya, i més d'una comunitat, diu, sisplau, revisem la finançació autonòmica perquè nosaltres necessitem més diners i perquè creiem que nosaltres estem mal, hem gastat poc. Primer és Madrid, No m'estranya tot el que fan, però vull dir. Però, clar, i aquí, aquest percentatge d'aquí, això és el percentatge respecte al total que el pressupost de la Generalitat de Catalunya ha gastat en sanitat. D'acord? No vull explicar massa aquest, perquè nosaltres tenim moltes transferències. Moltes transferències implica molts trossos de pastís. I, per tant, probablement, si tinguéssim més diners, això pujaria. Però jo què sé, per exemple, Navarra, que té les mateixes quasi com nosaltres, té un 23%. En canvi, el País Basc, potser ell diu que té que ser un 33,46. Algú ha fet, algú pensa diferent. Algú ha signat políticament diferent. Per tant, això i el que us he dit és un tema de reflexió. Jo sempre dic, escolti, ara que tindrem eleccions d'aquí un any o d'aquí quan vulguin, doncs potser que mirem una mica els programes de sanitat que pensen fer. Perquè potser resulta que algú diu que incrementarà el pressupost, però bueno, i l'altra cosa, és molt important, jo puc incrementar, però per fer què? Cuidado, no ens quedem mal. Però per fer què? Una de les coses, per exemple, és pagar millor els professionals. Ja heu vist les vagues callant, perquè evidentment els professionals tot el que fan, doncs, jo penso que estan poc remunerats. I dos penúltimes. Val. Bueno, haig d'acabar així. Quines són els reptes? Què és el que jo crec que són els reptes del sistema? El primer, evidentment, les llistes d'espera. Som un sistema sanitari universal. Universal vol dir que amb aquesta targeta que tenim podem entrar a qualsevol puesto i com que tanto dàvamos a la llista d'espera de lo que sea. Ho sento, però moltes vegades, i no sempre és el pacient, moltes vegades és el metge el que endolleix. Però vamos, si jo tinc uns símptomes determinats, si tinc una situació determinada, probablement doncs hauria d'entrar en llista d'espera de lo que sigui. Val? L'altra cosa, ja ho he dit, professionals sanitaris, no és tonto, Vull dir, d'aquí uns pocs anys, els metges del baby boom es jubilaran. I, bueno, suposo que algú vindrà o algú estarà. Perquè si van parant al mig i només van 10, 9.000 places, quan tenen 15.000 no sé què farem. L'altra cosa, ja ho he dit, insuficiència financera, hem de cobrar més. L'altra cosa és que, això ho va dir el doctor Gimó, però hi ha una cosa que no van dir, jo penso que és molt important, i és l'últim que us diré. Sisplau, i estic cansat de dir-ho quan ho podia dir. hem d'integrar el model sanitari de la social de les residències amb el sistema sanitari. D'acord? Les residències socials es van crear quan tothom tenia 60-65 anys, era vàlid. Avui ja no passa això. Avui moltes residències socials tenen molts problemes sanitaris. Molts. I és com una mena de cosa, com que ja ha passat la Covid i ja ha passat el que ha passat, escolteu-me, s'ha de veure integralment el model sanitari i social del nostre país. Els anglesos fa 10 anys que ho estan treballant, això. Els anglesos es van donar compte de que el sistema sanitari, per cert, no va sol. No va sol. El sistema social és fonamental perquè el sistema sanitari funcioni millor. I treballar-ho tot, i parlar tot conjuntament de sanitari i social, això ho hem de fer-ho. I no crear una agència tonta, que és la que han creat fa un mes, que no té sentit. Algú té que manar i té que dir, senyors, treballem íntegrament la vellesa, perquè ara som un 17% o un 18% de gent de més de 65 anys, però d'aquí uns anys serem un 22 o 25%. I treballem íntegrament com abordem íntegrament l'atenció de les persones amb les seves malalties. I això sí que jo penso que és molt important que ho tinguem tots al cap, això. I quan algú diu una tonteria com aquesta agència de coordinació, que jo em vaig enfadar molt, dic, home, per favor. Per favor. I fa 20 anys que vaig dir que això es tenia d'integrar. Bueno, i aquí venen els agraïments. I aquí haig d'agrair. Doncs, com que tinc l'oportunitat, ho faig. Haig d'agrair a totes les persones del món sanitari, del món, aquí hi ha un món encara que sí, que avui estan treballant per nosaltres. Ara, suposo que ara a aquesta hora, suposo que a Panamà, unes dues o tres persones que agafaran un cavall i s'aniran a la jungla a veure no sé què. Evidentment, estan treballant amb investigació, estan treballant amb docència, estem treballant amb l'últim invent per poder millorar la nostra vida, però l'agraïment és per tots ells, perquè el sistema és el sistema. Però sota del sistema, al final, i començo com acabo com he començat. He començat amb un metge i una monja, o aquest moment havia de monja, doncs ara tot el sistema hem d'agrair-ho a tots que ens permeten viure una mica més. I moltes gràcies. Merci.